El gall del monestir.
Bé, doncs, com diuen molts, per fi és divendres, senyors, senyors tertulians. Molt bon dia a tots. Rogeli, Pedro, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre.
Hola, bon dia.
Bon dia. I ara d'aquí una estona saludarem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar.
Bon dia.
Molt bon dia. Per fi és divendres, no?
Sí, sí.
Oh, a tu t'és igual, Rogeli, no? Perquè...
No, bé, és un dia maco.
fa dos dies que va celebrar la seva jubilació.
Sí,
eh?
Sí, de fet, continuo fent força la vida que feia perquè estava prejubilat. I sí, sí, és una situació molt maca, està molt bé, tens temps. I els divendres, doncs això que deia, tampoc són massa diferents.
Home, ja tenim el club complet amb l'arribada del senyor Jaume Pla, el nostre becari particular. No, Cristian, tu has agafat la trona.
Sí. Sí, té una cadira que no baixa.
Té un problema.
Un full per pintar i uns dacs.
Escolteu, a les 10 del matí comença un ple extraordinari a l'Ajuntament, que és un ple que, seguint una mica l'ordenança, el reglament de l'ordenança municipal, doncs es fa per valorar l'estat de la ciutat. Avui hi ha un ple extraordinari. Aprofitant que hi ha aquest ple i tenim aquí uns quants ciutadans, podríem fer un repàs segons el vostre punt de vista de com està Sant Cugat? Si us ve de gust, ja sé que és una sorpresa.
Sí. És una pregunta...
molt àmplia.
Molt àmplia.
Molt àmplia.
Centrem-nos en alguna cosa? O...
Home, en el que consideris.
A veure, vale.
Jo crec que Sant Cugat és una ciutat que tenim la sort que està força bé, però per mi un dels problemes capdals que té ara mateix és el tema dels preus dels lloguers i de la vivenda, que és una cosa que o es corregeix aviat o que no es corregirà o derivarà en problemes molt seriosos. Sortia una notícia farà un parell de dies que el lloguer ha pujat un 42%
en
els últims en els últims 3 o 4 anys. Bueno.
Sí.
De totes maneres
la pujada
des del
2014 o així.
Sí, però del 2014 al 2017 i el 2016 va pujar ben poc. Del 2017 al 2018 la pujada ha sigut descomunal. Això és el que no reflectia la notícia. O sigui, tu fas una mitjana i dius, ostres, ha anat pujant un 10% cada any. No. O sigui, qui tenim gent que viu de lloguer, jo he vist que de lloguer també, però coneguts a qui se'ls ha acabat el contracte, quan se'ls acaba el contracte tremolen. Però tremolant perquè les pujades poden arribar a ser de 400 i 500 euros al lloguer.
Mira, Cristian, al respecte del que tu estàs ara comentant, avui a Cugat.cat hi ha publicada una notícia en què es fa referència precisament a aquest tema. I això són xifres,
sí.
Sant Cugat és de nou la ciutat amb el metre quadrat més car del país.
Sí, el que passa que Sant Cugat és una ciutat que és una mica mentidera. Quan fas això, també ho he de dir, perquè hi ha propietats molt cares amb una extensió molt gran. Aleshores, pot modificar molt l'índex de preu sota el meu punt de vista, cosa que no passa tant a Barcelona, on aquesta superfície de propietats molt cares amb superfícies molt grans és més reduïda percentualment en comparació amb Sant Cugat, no? que passa que el gruix de la població de Sant Cugat no viu en aquests llocs de superfícies molt grans amb propietats molt cares, sinó que viu a llocs on els pisos no són gaire grans però estan molt per sobre de la mitjana del preu que sota el meu punt de vista haurien d'estar, perquè és insostenible. A veure, una persona que se'n va a viure a la plaça del Coll o per la zona de la carretera de Cerdanyola o al centre, és igual, allà on sigui, amb una vivenda sense piscina, sense pàrquing, una vivenda que està d'origen, se'n fa molt difícil que durant molt de temps pugui pagar un lloguer de 1.300, 1.400 euros per un pis de 80 metres quadrats.
Sense ascensor, a vegades.
Bueno, sense ascensor són 1.100.
I la gent gran necessita l'ascensor.
Sí, sí. Però vull dir que són preus que s'han sortit de mare. Igual que es van sortir de mare els preus dels lloguers dels locals comercials aquí a Sant Cugat, ja fa anys, i per això hi ha una rotació tan bèstia de locals. No és que els negocis no els hi funcionin, és que la renda és abusiva. És abusiva. O sigui, tu has de vendre molts cafès per pagar un lloguer d'un bar a 6.000 euros. Molts. Moltíssim. La compte d'explotació et puja, bueno, d'una manera dramàtica. Aleshores, passarà el mateix amb les vivendes, és el que em veig a venir.
Home, de fet, un dels indicadors és que moltes de les botigues, que hi ha els locals que trobem a la zona de vianants, canvien cada 2x3.
Sí, això és el que em referia, clar. És que, a veure, el negoci és rodó. Una immobiliària et lloga un pis i et cobra... no me'n recordo si és una mensualitat o un 10% del lloguer anual, val? Jo no me'n recordo perquè jo l'últim local el vaig llogar.
Una mensualitat, sí. No, potser varia.
Bueno, depèn, és que sí, cadascuna clar. Té les seves condicions. Exacte,
sembla que hi ha, però habitualment és un 10% del lloguer total de l'any, que és més d'una mensualitat. Això d'una mensualitat és amb els pisos. Amb els locals crec que és diferent, eh? O sigui, em sembla recordar. Però bueno, és igual. És una fortuna, perquè si et cobren el 10% de 6.000 euros multiplicat per 12... Ostres, tu, és un negoci rodó. Si jo sé que te'l llogaré tu i d'aquí un any i mig, màxim dos, marxaràs perquè no pots pagar i tornaré a tenir el local per llogar. Això per un costat. Després, per un altre, que no estic dient que tothom faci això, eh? No estic dient que tothom faci això. Estic fent un plantejament de lo que passa.
Extrem, podríem dir.
No, estic fent un plantejament de realment el que passa. És que ho veiem tots. O sigui, amb un percentatge bastant elevat de locals, algú entra pagant un lloguer... en el 80-90% dels casos, aquesta persona que munta el negoci no és de Sant Cugat, no ho és, venen de fora a Sant Cugat perquè s'han cregut el que els han explicat de Sant Cugat, munten el negoci i s'arruïnen. El propietari ha cobrat d'entrada 3 o 4 mesos de dipòsit, per tant ja està bé, a veure, 6x4, 24.000 euros, no està mal, eh? No està mal. Per després recuperar-los. Evidentment, això suposo que va a l'incasol o ja on sigui. Però es recuperen. I després, a sobre, tornen a llogar al local una miqueta més car. Ara. Abans no, perquè passava una mica... Però el tornen a llogar una miqueta més car. Ostres, tu, jo vull viure... Jo també vull aquest negoci. Si fos una cosa sensata i tal... Hòstia, és que és rodó.
També... Sou de la mateixa opinió sobre el tema de l'habitatge? És
un despropòsit. Jo vaig mirant de tant en tant perquè ja fa un any que estem vivint a casa els pares. Sort que la casa és gran, però anem mirant i és com dir no, és que no, jo no vull tirar tots aquests diners per un pis de lloguer petit, perquè dius, si em dones un pis enorme, ben xulo i tal, doncs sí, però amb un piset petitó i això, quin sentit té?
Ja estem parlant de lloguer, o sigui, que hi ha de compra
clar,
ni t'ho planteges.
L'altre dia també ho deien per la televisió, la gent ara actualment no podem... No tenim reserves de diners, a mi no em queden diners.
No hi ha estalvis.
No n'hi ha.
Comprar un pis a Sant Cugat, com a mínim, necessites 100.000 euros.
Clar.
Mínim.
Jo, en el meu cas personal, que he vist de lloguer, fa 28 anys que estic en el mateix lloc on vaig viure, des de l'any 90, vaja. I el pis del davant, del mateix replà, és del mateix propietari. El pis del davant s'ha anat buidant al llarg d'aquests 28 anys, contínuament. Van passant gent, alguns duren més, altres duren menys... per circumstàncies personals, depèn. Per exemple, la senyora que hi ha al davant, se li va morir el marit i ara marxa a un altre lloc perquè el pis li recorda vivències, etc. Cadascú té la seva cosa. Però ha anat canviant i jo n'he vist passar molts al llarg de tots aquests anys. A la immobiliària, ho dic en sintonia amb el que deia el Cristian, què li interessa? Un llogater com jo? A l'amo... Sí, a l'amo sí.
Mai tant.
Però perquè si és algú que paga, que no vull dir que no és un morós, que, és a dir, millor, saps? Vull dir, si et coneixen i saben que tu pagues sempre, doncs escolta, no generes problemes i per l'amo és el que vol, no vol problemes. Però qui li dona més diners és el pis del davant. Perquè pot anar pujant... perquè no tinc un propietari salvatge, i aleshores, en canvi, amb els nous sí que pot anar pujant. Però qui fa el gran negoci és la immobiliària. Jo sóc un llogater nefast per la immobiliària, perquè, clar, si cada dos anys anés canviant el pis, o cada tres, doncs sempre pot... La immobiliària sempre té la seva comissió per cada nou llogater que arriba. En canvi, com que jo sempre estic allà, és un pis que l'ha perdut la immobiliària com a negoci pròpiament, no? Per tant, voldrien que jo em fongués. I, en canvi, el pis del davant és fantàstic, perquè contínuament li marxa gent i cada vegada pot cobrar la seva comissió. Per tant, clar, des d'aquest punt de vista, com a negoci és rodó que la gent, sigui per circumstàncies, normalment són pisos cars, perquè avui dia a Sant Cugat tot és car, els lloguers que van posant, que van renovant, doncs la gent acaba marxant perquè li surt més a compte a la llarga comprar-se un pis que pagar una gran quantitat d'euros a fons perdut, no?
Home, és que pagar 1.000 euros ja és... són diners, euros,
ja em diràs, clar.
De lloguer,
On guanyes molts, on guanyes molts...
Són diners,
Clar. És el mínim. O sigui, és realment per un pis on hi pugui anar una família de 4 persones, tens molta sort si trobes alguna per 1.000 o 950 euros. O sigui,
és una tòmbola.
És una fortuna. No, però és que t'estic dient alguna cosa que està mínimament decent. 950.000 euros generalment és alguna cosa perquè el centre que està d'origen. I que, bé, alguna coseta has de fer quan entres. Però és que, a més, aquesta és... Mira, tu has dit una cosa, no tinc un propietari que és un salvatge. Jo crec que ara s'ha donat la casuística, que com que hi ha hagut una sèrie d'anys... Nosaltres tenim un pis de lloguer, val? Propietat nostra, i el tenim llogat. Doncs aquest pis que tenim llogat, a Rubí, el que nosaltres ens neguem és entrar en aquesta bombolla d'especulació. I nosaltres vivim de lloguer. Però a mi em sembla un disbarat amb una família que m'ha estat pagant cada mes... rigorosament, que m'ha cuidat la propietat com si fos seva, doncs ara aplicar-li la pujada del 30% i escaig, que és el que li hauríem d'aplicar, si jo ara tingués el pis que m'ho gestionés una immobiliària, el que em diria és, mira, si us acaba el contracte, podeu pujar un 38%, que és el preu de mercat, i si no, no pateixis perquè te'l llogo amb un 3 i no res, perquè a Rubí hi ha menys cosa de lloguer que aquí encara. I més a la zona on tenim el pis, que més té plaça de pàrquing, i això és un plus, però bueno, que no veies. Val? Tu creus que jo li he de pujar amb una família... que s'ha estat comportant com una persona al lloguer un 30% i escaig, que seria passar de pagar 600 euros a 900. Tu creus que és normal? És que jo no ho trobo normal.
No, és immoral.
És immoral. Sí. I aleshores, hi ha propietaris que jo me'ls imagino una mica com la dona del marit del Conte del Peix d'Or, coneixeu? Mm-hmm. Val? Que l'home és així, és un pescador molt simplon que es troba amb un peix i el peix li ofereix una cosa i la dona sempre en vol més, 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 fins que allò explota. O com la gallina dels ous d'or, també, que també ho sento molt. Comença sent la dona i acaben sent els dos. O sigui, en aquests contes són una mica masclistes, però va així. Val? Jo m'imagino els propietaris així, saps? No li trobo cap mena de sentit. És que no...
Bé, doncs ja digues, volies comentar alguna cosa al respecte.
A mi em preocupa el tema, i molt. Però també crec que hi ha dos puntes de l'edat de les persones que ho pateixen especialment. Són la gent més gran, que, com aquests dies hem anat sentint pels mitjans de comunicació, doncs no cobren, cobren la seva jubilació, doncs està cada vegada més reduïda, ha pujat l'IPC i, per tant, contràriament al que diu la ministra del RAM, sí. Que tot està controlat, que tot va pujant tot, i bé, aquesta gent està patint moltíssim, la gent de la tercera edat. I aquesta gent que està de lloguer, jo puc parlar d'un cas molt concret que conec aquí a Sant Cugat mateix, d'uns companys, una gent molt gran, que han estat tota la vida vivint al seu pis. De cop i volta, l'amo decideix que allò s'ha acabat, que el contracte s'ha acabat. Clar, tenien una mensualitat assequible, antiga, pagaven poc, i de cop i volta estan al carrer. S'han hagut d'espavilar. Clar, què ha passat? Que el que han trobat ara, buscant i buscant i rebuscant, no és ni a la zona que els agrada, però bueno, això encara té un passi. Però el problemàtic és el tema dels diners. Cobren una pensió de 450 euros i com pagues un pis de 800 euros? Com ho fas? I a la gent jove igual. Com s'emancipen la gent? Com marxen? Abans la gent jove marxàvem de casa i ens espavilàvem. Sí, sí, ens espavilàvem, però és que ara no et pots espavilar, perquè és un tema econòmic, és un tema de diners, és un tema estrictament, moltes vegades, d'això, de trobar un pis que puguis pagar, perquè és que no el trobes, i a Sant Cugat no. Fa poc temps a Sant Cugat es deia, és que la gent de Sant Cugat, la gent jove sobretot, es deia, se'n va a Rubí, ara n'hi ha a Rubí, perquè és que de lloguer tampoc no n'hi ha a Rubí. I el que tenim aquí, el que hi ha de lloguer, és caríssim, 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 tan car que, bé, aquí...
Estava... Però també als voltants han pujat els preus, eh? Clar, a Rubí i a Cerdanyola, també, que era la segona opció.
No hi ha res.
Bueno, però per què han pujat?
En el cas que posaves, el Rogeli, tu, Rogeli, en el cas que posaves, per exemple, dius, clar, hi havia una gent gran que els fan fora perquè no poden, queden, vull dir, amb l'aigua al coll, i la gent jove, com a mínim, encara té una possibilitat, que és ajuntar-se una colla de nois i compartir pis.
Exacte.
Però a la gent gran no li pots dir que comparteixi pis amb molta més gent gran, és un altre concepte.
O no pot anar en un pis sense ascensor. Una persona jove, fot-la en un quart, en un cinquè, i és igual. Clar.
I això, Jaume.
De totes maneres, Sant Cugat de molts anys se sap que és una ciutat cara, i fins fa poc, o sembla encara ho és, és la segona ciutat de Catalunya de més alt nivell de vida, diuen. Però, esclar, també això és fals, perquè la primera és Matadepera. I van a viure a Matadepera gent de multimilionària o jugadors. Aquests multimilionaris se'n van i llavors ja baixa el nivell de vida, perquè depèn de la ciutat, no? També és veritat que Sant Cugat és verd, però si vas a Barcelona encara és pitjor. I, a més, aquí... de totes les ciutats del Vallès és la que ha fet més vivenda social, i això no es diu, eh? Rubí no té tanta vivenda social, la Promusa aquí no en té tanta ni molt
això
menys,
és veritat, però també veritat, quina ciutat ha crescut tan ràpidament del Vallès?
No,
hi va durar un temps que creixia una mitjana Cerdanyola. De 5.000 persones any.
Escolta,
quina més del Vallès?
Cerdanyola, Rubí i Sant Cugat tenen el mateix nombre d'habitants, 90.
Sant Cugat i?
Sí, Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, i no tenen tanta vivenda social.
Cerdanyola
té 40, eh?
No.
Jo, a mi l'altre dia em van dir...
Ara no pots saber la Carme...
L'altre dia em van dir 60, i Rubí també és més petit.
No
ha tingut aquest creixement.
Rubí és igual, ha sigut el mateix creixement.
Que no.
La població de Cerdanyola està en 57.000.
I Rubí?
Però, escolteu una cosa, dades del 2016...
Sí, bueno,
és igual.
Sí, més o menys.
Més o menys.
Ara. Els 60.
Encara no arriben a la població de Sant Cugat. Rubí, 75.000.
No, 2016, tu, oi? Està
75.000.
No, però també si podem dir ara Sant Cugat, si et sortirà 90.000 del 2016, per tant podem tenir ara...
2016,
clar. Sí. Ara tenir... No sé,
Pere, per què?
El 2000...
Sant Cugat del 2016 hauria tenir 86-87.000 habitants.
No ho sé, és que va tan ràpid tot això, el creixement és tan espectacular.
Gairebé 89.000. Dades de 2016.
Doncs ara tenim
90. Hi va haver uns anys que creixien 5.000 habitants any.
Any, sí.
Però sí, sí.
Increïble.
De totes maneres, Jaume...
Bueno, perquè s'hi viu molt bé, perquè a la gent li agrada molt. Sí. El 90, no sé quants % estadísticament d'habitants de Sant Cugat estan encantats.
Clar, però això ens ha fet una mica de mal, perquè el tema de la llei, la de l'oferta i la demanda, sí, això fa que hi hagi molta demanda, i clar, els propietaris que fan aprofiten aquesta demanda. Mira, i pugen, i com que aquí tothom fot el que vol, doncs escolta tu, un pis que jo llogava, com deia abans, un pis que jo llogava per 800 euros, ara ja no val 800 euros, ara ja en val 1.100.
No, no val 1.100 ni valia 800.
No,
és el que s'ha de
ser. És el preu que se li posa.
No és el que val,
vale, fan pagar,
és diferent.
Però,
sí.
Clar, però aleshores vindrà algú i et dirà, Rogeli, si tu dius, no, home, jo no pujo perquè em sembla passar-ho ara de cop i volta 1.200 o 1.300, em sembla excessiu, sempre vindrà algú i dirà, escolta, tu ets un babau, Rogeli, estàs perdent calés. Compte al final de l'any el que has perdut. I tu acabes collant el teu llogater.
No, però ells el teu propi criteri, el que diu, per més que això li diguis...
sí, però ell, què passarà quan si a mi em pugin el lloguer?
I no vol amendar, per més que se li digui, ell ho farà.
El què?
No, Jaume, però...
El teu ara... pis que el lloga,
sí,
ell.
Però nosaltres anem justos.
I és raonable, i...
Sí,
però, que no, ell sí, no, sí. Ell no.
Però, no, però espera't un moment, jo puc ser molt raonable, però imagina't que jo ara, quan em revisen el lloguer i tal, que em tocarà d'aquí poc i fer el contracte nou... m'apugen al lloguer 300 euros. Què fas tu?
Exacte.
Repercutir-li en el teu llogater.
I aquest és el problema. No, tu has de pensar molt bé les hores que fas. Si realment acceptes baixar el teu poder adquisitiu 300 euros, que dins d'una família normal és una borrada,
i tant.
Perquè fàcilment és el 10% dels ingressos que hi ha en una casa, o el 15%,
o li apuges els 300 euros al de Rubí.
O li has de pujar a l'altra família. I aleshores, aquí és on entrem, en aquesta...
Entrem en una roda.
Que és una parida, ho sento molt. O sigui, sí. Això s'hauria de controlar d'alguna manera. Jo estic d'acord amb el Jaume, que està molt bé, que s'hagi fet molta vivenda social. I realment, en els de la nostra generació, hi ha hagut molta gent que gràcies a Promusa s'ha pogut quedar a dins de Sant Cugat.
Sí.
Cert. Però ara el problema és diferent. Ara el problema és molt diferent. Perquè...
Això és una pausa dramàtica.
No, estava pensant...
Sí. Una pausa elegant,
No, és que estava pensant com dir-ho sense fer-hi susceptibilitats. És a dir, no és gens acceptable que s'hagi tolerat que els preus ara, amb la baixada que hi ha hagut salarial, estiguin per sobre dels preus de la bombolla immobiliària quan estava més amunt abans del 2007. O sigui... Què dimonis està passant? O sigui, com es tolera això? És una cosa molt seriosa, el tema de la vivenda i el tema de l'educació, perquè aquest és un altre que també tenim problemes aquí a Sant Cugat.
Sí, també.
Un dels temes és que ara la gent no compra. Ara la gent lloga encara més que llogava abans.
Però què vols comprar?
I llavors la gent va de lloguer, perquè no pot comprar res, perquè els bancs ens ofeguen, perquè els bancs no donen crèdits a segons qui...
No, i van tancant cada any amb uns...
I perquè s'ha de calaixet a determinades sectors de la població. I llavors la gent no té altra opció que anar a lloguer.
Però en principi, llogar no és dolent.
No,
és a dir,
és una molt bona política.
No entenc, sé perquè sempre havíem de comprar.
Perdona, amb la llei que hi ha ara de lloguers... Llogar
no.
És nefast.
No,
és la pitjor operació que pots fer.
No, ja ho sé.
Els països nòrdics no compren.
Justament anava a dir això.
La llei de lloguers és molt diferent.
Clar, és molt diferent.
Sí, també et dic que per accedir amb un lloguer públic als països nòrdics, agarra't, Manuel, perquè pots tenir una llista d'espera de 15 i 20 anys per accedir al pis. Cuidado, que no todo es oro lo que reluce.
No, però és molt diferent. És a dir, és molt,
ara, un cop hi entres...
Molt propi d'aquí comprar. Sembla que comprar un pis sembla que sigui l'habitual. I en canvi, doncs, al centre i al nord d'Europa la gent lloga i no passa res.
Sí, és un tema de mentalitat. I la gent al centre i al nord d'Europa, que tu també ho deus saber, perquè també ho has viscut, a Alemanya és el mateix, la gent compra al mercat negre els contractes de lloguer.
Bé, hi ha de tot, clar, sí.
No, hi ha un gruix molt important. Sí. Si tu te'n vols anar a viure en una zona que vols anar a viure, prepara la cartera, perquè allà hi ha un senyor que et diu, jo tinc aquest pis que pago 4 duros, tu vols venir a viure aquí, molt bé, em desembutxaques tant, i d'aquí X temps, hi ha una manera de fer-ho que és molt llarg d'explicar, però tu em pagues un contracte de lloguer en negre i aleshores al final acaba sent teu. I és un altre mercat.
Però jo he viscut de lloguer, a Alemanya, jo vivia de lloguer i vivia a Bonn, i...
Però fa quants anys?
Bé, era el 80, entre el 87 i el 88.
Clar, és que és diferent.
Era una senyora propietària i cada mes em venia a cobrar. I jo li feia un te, feia empatar la xerrada, li donava la mesada i se n'anava amb la seva bicicleta. I era una senyora de 70 anys.
I volia cobrar amb negres, clar.
No, negres res.
No,
era tot oficial.
I als 90, quan vivia al Regne Unit, també et venia la senyora i a més la calefacció anava amb monedes. Saps?
I el 2010, quan jo vivia a Dublín, també anava més o menys igual.
Sí, també el que venia passa el que als països nòrdics això ha canviat moltíssim.
Però mira, als països a Göteborg, que jo vaig viure, tenia una parella, una noia que era sueca i vivia allà, ella tenia un fill d'una altra parella. I aquesta noia no tenia feina, però havia de tenir cura del nen. El pis era de lloguer, un pis de conya, pel qual era de lloguer, i pagava una autèntica misèria. I deies, això pagues? Sí, paguem això. A més, cada mes, jo l'acompanyava, anava a Correus i rebia l'assignació que li dona l'Estat pel nen, perquè el pare havia fugit, vull dir, l'havia fet, el fill havia volat. I li donava una assignació pel nen, i com ella no tenia feina, l'Estat la mantenia fins que tingués feina. És a dir, clar, era un estatus, clar, l'Ocilla és comparat amb el cas
això
de Catalunya.
Això continua,
no?
Sent així. El que passa que el problema és si estàs al mig.
A veure, anem tancant el tema, perquè aquí podríem estar in eternum.
Almenys hem descobert que en la tertúlia hi ha gent molt viatjada, eh?
Sí. I que...
Tot ha viscut i viscut a l'estranger.
I escolta, que fan negocis amb...
I això que no hi ha...
Rubí, jo he viure a Cerdanyola...
I això que no hi ha cap revisor de tren, eh?
Imagina't. Jo de terra, ja està.
Per tant, penseu que aquest seria el problema més greu de Sant Cugat? Va, sí. Apuntem algun altre més, perquè les excel·lències ja les sabem. Alguna altra qüestió més?
L'educació. Sí. Les escoles. Crec que ens hem de... Crec que... No.
Quin problema hi ha?
Bueno, la gent... No, ara... Vamos a trapo! No, ara seriosament. No, jo crec que hi ha una manca de planificació coherent...
Futura.
Amb el tema de l'escolarització. Hosti, tu... no pot ser que cada any hi hagi un curs bolet que s'entra fora en algun lloc perquè hi ha una manca de planificació de la gent que ve, que no hi hagin prou places escolars en condicions. Val? Jo crec que no hi ha algun tema de gestió aquí que falla, o de comunicació entre l'Ajuntament i la Generalitat. Jo no sóc un especialista en això, eh?
I és la ciutat dels nens, aquesta.
Exacte.
Bueno, sí, cada vegada és més la ciutat dels adolescents, perquè cada vegada aquests nens van creixent, però sí que és cert que...
Perquè la franja de gent que ha vingut era una franja d'edat que tenien fills. Mm. Per tant, per això hi ha tants nens aquí.
És que al ser la ciutat dels nens, per això hi ha aquest problema.
Jo hi ha coses que no entenc, com per exemple, fa falta una escola al centre de Sant Cugat, i, vaja, claríssimament. Mm. I el lloc on fer-la era perfecte.
A on?
Al costat de l'hotel, en allà on hi havia un lloc, era un lloc molt bo, sí, a l'altre costat, a l'hotel Sant Cugat, al costat de l'Ajuntament.
A quin altre lloc? A quin altre lloc? Allà on estan, diguem, les casetes?
Entre les casetes i el parc del Ramon Bernils, on faran ara la biblioteca. Mm. Allò estava reservat i estava planificat, perquè m'he xupat, ja no hi vaig més, perquè se'm regira l'estómac d'estar perdent el temps i que després facin el que vulguin, amb els plans d'equipaments. Vale? Hi havia reservat allà una zona per fer una escola, des de l'any 2007-2008, et diria jo.
Què va passar?
Que han decidit fer una biblioteca. Quan tens una biblioteca, una mica més enrere, que funciona la mar de bé. Que potser falta
però
lloc.
Però ha quedat petita. Bueno, ha quedat petita.
Sí, bueno, però i les
clar,
escoles?
Allò que parlàvem dels habitants quan es va fer aquella biblioteca...
I falta de previsió.
Bueno, però és que aquella biblioteca, perdona, és que també, quan la van començar a fer servir, tu te'n recordes que hi havia un hall més gran que la biblioteca sense lloc per fer servir?
Que jo quan acaba d'entrar
entraves
pensava,
i deies, no hi ha lloc, i dius, per què vols aquest hall?
No es pot fer pisos?
No, no pot fer, no pot,
no, perquè no, es veu que no.
No, però és que ningú està dient...
Segurament l'estructura no ho permet.
Però escolta...
Però tu i jo hem fet teatre darrere.
Sí, a l'eixida, aquella hi ha una eixida.
Bueno,
sí,
al darrere estava planificat fer un planetàrium. Doncs allà al darrere, on hi ha la reserva de sol per fer un equipament que era un planetàrium, amplia la biblioteca que ja tens.
Exacte.
I en allà fes una escola nova. Sense tenir-ne ni idea.
Un arboretum. Al principi allò es diu el parc de l'arboretum, sí. I originalment allò era un arboretum.
Originalment, a la darrere...
Al principi era això, eh? Després, el planetàrium...
El planetàrium és el que havia d'anar allà al darrere, eh? Mm. Que jo quan vaig sentir això i van dir que hi havien de fer un planetàrium, vaig pensar, un planetàrium,
sí.
Sant Cugat, deixa't estar, home. No ho faran mai, això.
No. Allà hi ha un terreny magnífic, efectivament. També un altre terreny que és magnífic. Que jo sempre havia pensat que allà hi aniria l'ampliació del teatre auditori, per tant, la sala aquesta bé famosa, tan sol·licitada, demanada.
Si algun dia es farà,
I parlar de la tertúlia 2 que fem,
algun dia es farà.
Segurament. Però aquell és un espai magnífic, que a més queda tot com molt
clar,
compacte,
junt.
Com molt junt. En canvi, s'ha fet lo de Sart,
que no dic que estigui malament, però vaja, és un espai que bàsicament dona servei a gent jove, perquè fan cursos allà, però jo pensava que immediatament que s'acabés, immediatament, quan els pressupostos municipals ho permetessin, l'ampliació de la sala B del Teatre Auditori seria per aquella banda.
Però és art, és privat, oi?
Sí.
Sí, bueno, sí. Sí,
és privat.
Sí, l'espai és municipal, no?
Sí, sí, no, però no entenc com és.
Sí, l'espai és municipal, però l'escola és privada. Mm. Sí.
Sí, sí.
Molt bé, doncs canviem de tema. Va. Ja ho has apuntat una mica abans. Tu ja sé que estàs esperant, Jaume.
No,
però volia parlar de la marea dels jubilats, que estan s'estan organitzant, eh?
Sí, sí,
i
sí,
i
sí.
són uns quants. Cuideu, i ja però comencen a estar empipats, eh?
Que la Fàtima Banyes tingui la barra de dir que els últims 4 anys, l'últim sí, però els últims 4 anys no han perdit nada al seu nivell.
La ministra.
Bueno, la ministra, però com és possible?
Jaume, tu l'has sentit o l'has vist també per la tele?
Jo l'he vist i l'he sentit.
I tu quan estava parlant l'has mirat?
És una pastora de cabres, aquesta dona.
No, tu has vist...
El màxim.
De què?
Una pastora de cabres.
Ah, pastora de cabres.
És que no sap ni dir mentides amb cara de pòquer, ni ocultar els nervis davant d'una pregunta. Quan l'he vist, dius...
Pues que está en evidencia.
Es para grabarlo. Sí. Pon el VHS que lo grabamos para ponerlo en la clase de comunicación no verbal. Tú.
Está en evidencia el nivel de vida aumentar cada año 1x%. Com les dies de la barra de dir que durant els últims 4 anys no havia hagut... Han mantenit el seu nivell de vida, com ho poden mantenir?
Però és que, a veure...
pensionista i...
Això que en el cas, o sigui, les dades no quadren, no corresponen, no corresponen, però en el cas que hagués estat així, és igual. Si la pujada de les pensions és la que ha sigut últimament, d'un 0,25%, i el nivell de vida està pujant un 1%, és que és evident. O sigui, és igual, és que és igual.
I ho diu públicament, però és que a més és cosa tan indecent que el senyor Pérez de los Cobos té la barra de dir
que ara el pujaran de categoria.
No hi ha, exacte, ara el faran en general, que no hi ha hagut apallissaments, que que va ser legítima defensa, però no, és que no n'hi ha hagut, i totes les teles mundials ho estan veient, que hi ha hagut, doncs no, senyor, diu que no.
Com deia Amnistia Internacional, el que no pot ser és que la gent que apallissa la condecorin.
Sí, senyor.
I la puja de categoria.
Però a veure... Coneixen que han apallissat, i el Pérez de los Gómez no n'hi ha hagut.
És que no ho heu entès, això. Això no ho heu entès. No.
Vinga, o sigui, ironia, eh?
Amnistia Internacional i els pobrets que no estem en el govern del PP, és que no ens enterem de què va la pel·lícula.
No.
És que, clar, com que nosaltres ens han abduït amb l'educació catalana i ens han rentat el cervell... Doncs no sabem veure les coses bé.
No,
ara me n'estic...
No ho entenem.
Jo després d'ahir me'n vaig començar a donar compte que no és que els meus pares no puguin arribar a final de mes amb la pensió que tenen perquè els estan prenent el pèl. És que, clar, és que no sabem gastar.
Escolta,
perquè com que els bitllets estan en castellà...
No sabeu estalviar.
Sí. Quan els bitllets estan en castellà no ho entenem.
No ho entenem.
L'adoctrinament... No. Sí. Pensa que quan va esclatar el cas de l'Eric Bertran, el noi de Lloret, de 14 anys, que havia enviat...
Que tu vas fer una obra de teatre.
Sí, que havia enviat uns correus demanant al supermercat Dia que etiquetessin els productes també en català, no només en espanyol i tal, i el van denunciar per terrorista... jo vaig seguir tot el cas en profunditat, absolutament, hi van haver d'anar a l'Audiència Nacional a declarar davant la jutgessa i després davant d'una psicòloga. I en l'informe de la psicòloga, que eren igual, eren un calc de l'altre, la jutgessa, perquè veieu el perfil, li deia: di que eres espanyol o te encierro, literalment. I el noi: jo sóc català. Di que eres espanyol o te encierro. Això, un nen de 14 anys, una jutgessa. Dic que eres espanyol, insistint, eh? Jo sóc català. Bueno, una cosa. I el perfil de la... L'informe que va fer la psicòloga, li preguntaven què veia per televisió. I diu: bé, veiem... Tu ves la televisió? I diu: sí, clar. I què ves? Diu: bueno, veig TV3, perquè ell va demanar un intèrpret. Diu, veig TV3, diu, què més ves? Diu, bé, el Canal 33, i què més ves? Bueno, diu, el Super 3, el Super 3, i tal. I això, diu, i no ves Televisió Espanyol? Diu, no, a casa meva no la mirem, no mirem. I per què? Perquè mira, no ens interessa, mirem els canals que ens interessen i ja està. I això va constar com a fruit d'un adoctrinament, el fet que només veies aquests canals i deia no, si cal mirem BBC, mirem altres canals internacionals, però jo no ho mirem. Això, per la senyora, ho va fer constar com si fos com si el nen diguessin, veieu com aquest nen, això és el que està passant, això és el que està passant a Catalunya, que els nens no volen mirar, o no miren, les famílies no miren altres canals, que cadascú mira el que li dona la gana, no? I hi ha gent que no mira mai TV3, també hi ha gent que viu a Catalunya i no mira mai TV3, mai.
Com hem anat a parar, Parlant de les jubilacions, dels jubilats, d'aquestes manifestacions, d'aquest aixecament...
Hi ha 9 milions d'habitants, que són a tota Espanya, hi ha 9 milions de jubilats,
Penseu que aquí Sant Cugat...
És una força tremenda,
Jo pensava que n'hi hauria més,
Jo també.
No, són 9 milions. Deien ahir per la tele, 9 milions.
Aquí a Sant Cugat sabeu que hi ha una plataforma que s'està constituint formalment i que cada setmana es troben... De fet, l'altre dia van anar al ple, dilluns passat.
Van anar al ple, sí.
Van anar al ple a demanar el suport del ple per les peticions que tenen i que volen fer. Sí. No sé si hi haurà la força suficient com per fer canviar algunes coses, o també el govern faran...
Sobte, realment, que hi hagi només 9 milions a tot l'Estat.
De cobren pensió,
Sí, perquè s'ha envellit molt la població. Justament a Europa s'envelleix molt la població. I tot i que ha arribat una certa immigració més jove, clar, la immigració és més jove perquè la gent molt gran no viatja. Però sobte que hi hagi 9 milions només de pensionistes.
Però escolta, jo crec que és més del 20%,
no? No sé...
No.
Amb una Europa que s'envelleix.
Quants habitants tenim aquí?
Si són 50.000, un 10...
Jo no sé quants hi ha ara.
Sí, gairebé un 20%.
47, o...
Sí, gairebé un 20%.
Sí, gairebé un 20%, home, déu-n'hi-do. Hi ha molts jubilats pobres que no cobren res,
Bueno, el que deia el Roger, que 400 euros aquests, clar.
De
totes maneres, el que comentaves tu, de veure si això servirà per alguna cosa, jo és que ja he perdut tota esperança, i em sap molt de greu, però és que he perdut tota esperança de que...
Escolta, només
i
que...
tinc 42 anys només, imagina't que trist, O sigui, amb 42 anys i perdre ja l'esperança definitivament de que alguna cosa pugui canviar a l'Estat espanyol.
He sentit un especialista i deia que vosaltres, la vostra generació, ho teniu molt pelut. No és que... Ell deia, cobrareu pensió. La pensió la cobrareu, però serà tan baixa que no tindrà cap relació amb la que està cobrant el Jaume, per exemple.
La meva generació...
Serà una autèntica disputa.
La meva generació, sí. La meva generació és la primera generació de dins de casa meva. A casa meva tinc els meus pares, els meus germans, amb els quals em porto 8 i 9 anys, i jo. La meva és la primera que viu pitjor que els meus pares i que els meus germans. Per tot arreu. Per tot arreu, que hem pringat per tot arreu. Què passarà? Home, jo encara em puc donar un canto a les dents perquè vaig guanyant la vida i vaig tirant endavant. Però una de les coses que sí que et comença a preocupar quan tens 42 anys i tens dos dits de senyes, hòstia, com ho faig ara amb la jubilació? Sent autònom? Etcètera, etcètera, etcètera. Com ho fas? Perquè és que ni els 400 i pico euros tinc jo assegurats. Vull dir, no tinc.
Escolta, el que no pot ser és que en aquest país, actualment, amb tots els judicis que hi han, els únics que reben la informació fiscal i jutges són de la Guàrdia Civil. Només són aquests. I si el Pérez de los Cobos diu a la Guàrdia Civil que no hi ha hagut cap atemptat ni cap apallissament, la senyora Lamela ho entendrà així, i no canviaran res.
Jaume, però no estem parlant de les pensions?
Sí.
O tu has vingut a parlar del teu llibre?
No, el mateix serà el mateix. La senyora Fàtima Báñez, mira si és bèstia la cosa, en ple segle XXI, que diu que tenim sort perquè tots els espanyols, incloent-hi els jubilats, estem sota la protecció de la Virgen del Rocío. i un moment encara públicament diu que la Virgen del Rocío el protegeix a Espanya. Esclar, i llavors...
Però tu, pues, tens, anem, anem
tu què tens contra
doncs?
La Virgen del Rocío, Jaume? Què tens?
Jo tinc contra la Fàtima. És que vull dir que la cosa és tan elemental.
Va de verges la cosa.
Que el nivell de vida
clar, però,
no
escolta,
ha canviat res. I és evident que ha canviat. I la Guàrdia Civil diu que no hi ha hagut apallissaments, doncs els jutges agafen que no hi ha hagut apallissaments i s'ha acabat.
Tot
és un informe de la Guàrdia Civil.
Però Amnistia Internacional aquesta setmana ja ha dit que, escolteu, que aquí s'han vulnerat drets, drets humans per...
I 600 juristes internacionals, en deien molts americans, han dit que la justícia espanyola...
Sí, però el Zoilo, que ara sortia, i deia, no, no, diu, esto en cuatro días, después, porque engañaron a la prensa internacional, y en cuatro días, y a ellos mismos, la prensa internacional dijo, caramba, nos hemos equivocado, nos han engañado. Això deia el Zoilo.
Això en el segle XXI és impossible. Per exemple, la Guàrdia Civil va enviar un informe d'una conversa que havia tingut amb la... la va escoltar per micròfonos o per vídeos que la senyora Marta Rovira havia parlat d'així, perquè hemos urdido i tal, perquè no sé, parlava urdido. I buscaven on era el senyor urdido.
No, no l'urdido.
Buscaven on era el senyor
urdido. Ens hem fet l'orni! Això aquí, l'orni!
I ahir la Guàrdia Civil va detenir el Puigdemont. Un, no ho sabeu, això, el Reyes, un còmic boníssim que estava filmant una sèrie,
un
i sortia el senyor Puigdemont, bueno, sortia...
Perquè van rebre una trucada d'un veí que van dir, senyors, que el Puigdemont està aquí, que no està a Brussel·les.
El veí és imbècil, la Guàrdia Civil no pot ser, doncs mira, el van anar a detenir.
Home, Jaume Roures, em sembla que la setmana passada va fer unes declaracions que deia que... parlava del nivell intel·lectual de la Guàrdia Civil, que, a veure, com a tot arreu hi ha d'haver de tot.
No, no, perquè són de baix nivell, baixíssim nivell, home.
Jo penso que estem, que en aquests moments estem en un estat d'excepció. Ens agradi o no ens agradi, tant, però la paraula és horrible, nefasta. Jo feia anys que no la pronunciava.
No estem en un estat d'excepció. Segons el ministre Zoidos, estamos en...
Estamos. Un estat d'excepció. On no hi ha la llibertat, on no tenim llibertat d'expressió, on els serveis, ja ho diré així en plan més ampli, els serveis socials, començant per lo de les retribucions a la tercera edat, doncs els jubilats, doncs se les carreguen o bé van retallant de cada cop. On els treballadors tampoc es veuen prou els sous cada vegada són menys.
Rogeli, estem en un estat d'excepció, com dius tu, el nivell de la gent que provoca l'estat d'excepció està a l'època del Franco.
A mi m'estranya una cosa.
No tenen informàtica, no tenen res, no l'entenen.
Quan dic estat d'excepció hi ha coses puntuals i molt clares, per exemple, que no n'hem parlat, però bueno, a mi m'hauria agradat parlar-ne, que era el tema de l'art i d'Arco. El que ha passat allà és la cosa... És aberrant.
És que vam parlar
ahir. Aberrant? Ja. Però
anys 60.
Sí, és que allò em recorda, dius que, escolta, el qui la fa la paga, tu no pots dir el que penses, si surts al carrer et fotrem de castanyes per tot arreu, no et pots manifestar, no pots expressar allò que penses.
I el cas del raper al Mallorquí?
Aquest noi feia una declaració que deia, escolta, jo dic cantant...
3 anys i mig de presó.
I no pots recórrer.
I l'Urdangarín passejant-se pel món.
Diu, jo dic cantant el que la gent sabem. El rei va ser un assassí, sí, va matar un elefant. El rei trafica amb armes i va guiat, sí senyor.
Senyors,
costa pensar-ho, però
acaba...
hi ha d'haver
una revolta.
Sí, pacífica.
No, jo crec que s'ha de tornar...
Convoqueu la marea. Senyors, senyora, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu.